en profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Benvingudes i benvinguts, oients de Ràdio Olot, novament a la cita habitual dels dijous al migdia aquí a l'antena del 98.1 FM i radioolot.cat. És l'En Profunditat, aquest programa on parlem d'absolutament tots els temes i, si pot ser, sempre ho intentem, de temes d'estricta actualitat i que ens toquin de prop a casa nostra, a la comarca de la Garrotxa i, evidentment, arreu de la demarcació de Girona. És una notícia que en els darrers dies se n'ha parlat perquè és important, és una xifra rodona. Estem parlant del registre de càncer a Girona. Ja es compleixen 30 anys, es va fer un acte i se n'ha parlat molt en els darrers dies, i per això avui en volem saber més detalls, de xifres que ens conviden, podríem dir, a l'optimisme pel que fa a una malaltia que, si no la tenim a prop, coneixem algú del nostre entorn que evidentment la pateix o l'ha patit. Avui per parlar-ne tenim en Rafael Marcos Grajera, coordinador de la Unitat d'Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona, al qual li donem la benvinguda aquí a l'antena de Ràdio Olot. Rafael, què tal? Benvingut.
Hola, gràcies per invitar-me a fer aquesta entrevista. Bon dia.
Doncs estem aquí amb en Rafael per parlar una mica d'aquests 30 anys del Registre de Càncer de Girona, per situar una mica als nostres oients què significa arribar a aquesta xifra rodona, i evidentment en parlarem més en detall, però com ha evolucionat la investigació i el tractament envers el càncer a la demarcació.
D'acord. Bueno, jo sóc epidemiòleg, d'acord, i fa 30 anys també que vaig començar a treballar quan es va iniciar el Registre de Càncer de Girona, i el registre és un sistema d'informació sanitària que ens avalua l'impacte de la malaltia a nivell de la població. En aquest cas agafem tota la demarcació de Girona i totes les comarques que entren dintre de la província de Girona. Llavors van començar el 95 a recollir dades per quantificar quants casos es diagnosticaven a la província, i bueno, i ara hem fet un anàlisi d'aquests 30 anys, com ha evolucionat la malaltia, com ha evolucionat la incidència, que són els casos nous que es diagnostiquen cada any, com ha evolucionat també la mortalitat i com ha evolucionat també la supervivència d'aquesta malaltia. Llavors, jo no sóc clínic, però sí que hem observat que la mortalitat per càncer a la demarcació de Girona està baixant de forma significativa en els últims anys, en els últims 15 anys que hem analitzat, i la supervivència en global també està augmentant, que després entrarem en més detall en quant als números. D'acord? Llavors, aquesta avaluació d'aquests indicadors epidemiològics ens estan dient que diagnostiquem abans la malaltia i, per tant, podem aplicar o es poden aplicar tractaments més efectius per curar la malaltia, i també els tractaments han evolucionat molt. El tema de la teràpia, les teràpies diana, l'oncologia de precisió, això fa que un càncer de pulmó, doncs, en funció de la seva mutació, doncs hi ha teràpies específiques en funció d'aquesta mutació, i el pacient, doncs, pot tenir un pronòstic molt millor que si tractem amb la quimioteràpia, que era en general pel càncer de pulmó, no?
Com recordes aquells inicis del registre? Estem parlant ja de fa 30 anys. No sé com el recordes, ara anirem a l'actualitat, però ara vist en perspectiva, sí, com ho recordes?
Bueno, el recordo... Va ser un inici, clar, no va ser començar de zero, perquè el doctor Viladiu en el 1977 ja va crear un registre hospitalari del Servei d'Oncologia d'aquí de la província de Girona, i més o menys la infraestructura o les fonts d'informació estaven ja controlades. El que van fer fa 30 anys és aquest registre que existia des del 77 era centralitzat sobretot en càncer de mama i ginecològic, càncer ginecològic femení, ovari, endometri, cèrvix, coll de la matriu, i el 95 el que fem és ampliar a tot tipus de tumor la cobertura del registre, i el que sí que van fer és contactar amb totes les fonts d'informació, tots els hospitals, laboratoris d'anatomia patològica, laboratoris d'hematologia, contactar amb aquests hospitals o fonts d'informació perquè ens passessin les dades. I jo crec que això va ser el primer i el segon any va ser doncs, això, identificar les fonts d'informació on es diagnostiquen i tracten pacients amb càncer i demanar tota aquesta informació per que arribi al registre, nosaltres avaluar aquesta informació, codificar-la de forma estandarditzada per poder després comparar-nos amb d'altres països i introduir-lo a la base de dades. O sigui, els primers anys la cobertura era tota la província de Girona, però també vam contactar amb hospitals de Barcelona, no? Perquè en aquella època, i en l'actualitat, segons el tumor, el tipus de càncer, doncs els tractaments potser es fan a Barcelona. Llavors, era també una font d'informació important als hospitals de Barcelona. I des de llavors, doncs, periòdicament, nosaltres cada any demanem les dades amb aquestes fonts d'informació i actualment l'exhaustivitat, que voldria dir l'exhaustivitat de tots els casos que s'aproven que es diagnostiquen a la província de Girona, quants casos tenim, no? Crec que, si no recordo malament, vam començar amb un 90%, 95% i ara estem a prop del 100%, del 99%. Això, per què hem augmentat tant aquesta qualitat de les dades del registre i l'exhaustivitat? Doncs principalment perquè des de fa uns anys tenim la història clínica informatitzada i és molt més fàcil accedir a aquesta informació. Abans havien d'anar hospital per hospital, revisar les històries clíniques, moltes vegades les històries clíniques on no estaven o estaven visitant-se el pacient i llavors era un procés com més molt més laboriós i ara des del despatx pots entrar als hospitals i revisar la història dels pacients per confirmar realment que és un càncer, quin tipus de càncer, quin estadiatge.
Clar, estem parlant de 3 dècades de funcionament d'aquest registre. En xifres, són més de 145.000 persones i més de 179.500 tumors. Clar, això, Rafael, ara ho comentes, també la forma de tenir les dades i l'accés ha canviat molt. Evidentment, la investigació va avançant per sort. Es fan passos endavant molt a poc o molt ràpid en aquest camp? Perquè potser ara vist en perspectiva, clar, són 30 anys, però no sé, tu que has viscut el procés, com ho consideres que ha anat?
Jo crec que hem viscut en aquests 30 anys de tenir només un ordinador i tenir que anar i agafar la informació en fitxes, en paper, anar a revisar les històries en paper també. Jo he viscut el canvi doncs, d'això, de l'eliminació del paper. I això ha sigut gràcies a que els hospitals s'han informatitzat, d'acord? La informació te l'envien de forma digital, en bases de dades codificades també, i això doncs, ha fet que doncs, anem com una mica més àgils a l'hora de treballar aquesta informació. Abans era, doncs, ja t'he dit que els meus companys i jo doncs, anàvem a l'Hospital d'Olot a revisar les històries clíniques en paper. Moltes històries clíniques potser no es trobaven o no hi havia tota la informació que tu necessitaves. I en els últims anys, doncs, gràcies a la informatització dels hospitals i la història clínica compartida, que és una història on està tota la informació de totes les fonts d'informació centralitzada, això ha facilitat molt poder revisar cas per cas i tenir informació més vàlida i precisa de cada pacient i de cada tumor. Has comentat els casos que tenim, els pacients que tenim registrat en aquests 30 anys i el número de tumors. Això vol dir que un pacient, gràcies a que la supervivència ha augmentat, doncs pot tenir més d'un tumor. Per això no quadren els números. Tenim més tumors que pacients i això vol dir que un pacient doncs, pot desenvolupar la seva vida més d'un tumor. No? I per això hi ha pacients que tenen un tumor, 2, 3, 4, fins a 5, no? De diferent pronòstic. I per això no quadren els números de pacients i de tumors. Sempre tindrem més tumors que pacients.
Nombraves ara també una de les xifres que a l'inici de l'entrevista ho comentava, no? Que ens convida una mica a l'optimisme, que és aquesta probabilitat de vida ha millorat en els darrers 5 anys, ara estem parlant que ja és superior al 60%. Per què millora aquesta probabilitat de vida? Per què millora aquesta xifra? Segurament és la pregunta que es fa molta gent.
Sí, sí, sí que, bueno, la xifra és correcta. Ara estem amb una supervivència de tots els pacients que resideixen a la demarcació de Girona d'un 61,5%, d'acord? Això, preguntes periodístiques, quan vam fer la jornada, volien saber com ha millorat aquesta supervivència. Doncs vam fer un anàlisi del 94 al 98 i la supervivència, aquesta xifra de supervivència era del 48%. O sigui que des del primer període fins al període últim sí que hem millorat molt en la supervivència. Hem passat d'un 48 a un 61%. Les causes d'aquesta millora, doncs, com he comentat abans, no? En la demarcació de Girona, en els anys 2000, es va començar el cribatge del càncer de mama. El cribatge del càncer de mama, que totes les dones entre 50 i 69 anys estan invitades a participar, aquest programa, l'objectiu principal és diagnosticar aquella dona que no té símptomes d'un càncer en fase molt inicial. Si el diagnòstic del càncer és en fase molt inicial, això permet fer tractaments menys agressius i més eficaç per curar aquesta pacient. Doncs la instauració d'aquest programa de cribatge en els anys 2000 a la demarcació de Girona, això ha fet que la supervivència del càncer de mama hagi augmentat molt, d'acord? I en els anys 2014 comença també el cribatge del càncer de colon, que també està invitada a tota la població i que invito a que la gent que rebi la carta participi, vale? Perquè la participació en el cribatge del càncer de colon no és molt alta comparat amb el càncer de mama. Doncs el mateix és càncer de colon, que és un dels més freqüents en la població de Girona, doncs diagnosticar-los també en fase molt inicial, que permet, amb una resecció del pòlip, potser tractar i curar el pacient, no? Que el pronòstic és molt diferent si la malaltia se diagnostica en un estadi molt avançat, que llavors s'ha de fer cirurgia, quimioteràpia, radioteràpia, etc., que bueno, doncs complica molt el tractament d'aquests pacients i la supervivència no és tan bona. Per tant, des d'aquí, des del registre de càncer, doncs animo com a epidemiòleg a que la població participi tant en el programa de cribatge del càncer de mama com en el programa de cribatge del càncer colorectal que funcionen en l'actualitat. I són intervencions sanitàries que s'ha demostrat que són molt eficaces per millorar molt la supervivència. I no haig d'oblidar-me també dels avenços de la teràpia, en els tractaments. No només ha sigut el diagnòstic precoç per millorar aquesta supervivència, sinó també els nous tractaments, no? La teràpia Diana, categoritzar els tumors en funció de les mutacions, i aquesta mutació té una teràpia concreta que va molt bé amb aquest tipus de tumor. La radioteràpia també, la cirurgia també ha avançat molt. O sigui que és una combinació de molts factors que fan que aquesta supervivència hagi augmentat en aquests últims anys aquí a la província de Girona.
Estem parlant, evidentment, de xifres a l'engròs d'arreu de la demarcació de molts tipus de càncer. Rafael, una de les curiositats és saber com us organitzeu. És a dir, això una persona sola, evidentment, no pot fer-ho. Necessiten diferents persones. Com us organitzeu? Us organitzeu per territoris, per tipus de càncer? No sé quin és el tipus d'organització que teniu.
Bueno, la veritat és que ens organitzem. A veure, jo sóc el coordinador, però som un equip de quatre persones ICO, després tenim també gent contractada per altres plataformes de recerca i en aquest moment som 8 persones. D'acord? Llavors hi ha un grup de persones que fan la recollida d'aquestes dades, les miren, resumeixen tota aquesta informació que ens arriba de les diferents fonts d'informació, consoliden aquesta informació, s'introdueix a la base de dades, però tot des del registre de càncer de Girona, que estem ubicats aquí a la ciutat de Girona. I després hi ha professionals que fan l'anàlisi d'aquestes dades que em van presentar en aquestes jornades, no? Que fes un resum dels indicadors epidemiològics que nosaltres calculem any a any. I després, a part d'això, hi ha gent que fa recerca sobre aquestes dades. O sigui, està tot centralitzat i no tenim persones per cada comarca, no sé si anaves per aquí la pregunta, sinó que no, nosaltres agafem tota la demarcació de Girona, totes les comarques que agafem, i està tot centralitzat i és el mateix equip que agafa aquestes dades, les codifica, les valida i ho fem perquè no hi hagi variabilitat entre formes de treball entre diferents àrees geogràfiques, no? I la forma de treballar d'un registre de càncer poblacional està molt estandarditzada i hi ha unes recomanacions internacionals que tots els registres poblacionals de càncer seguim, i això ens permet comparar la incidència i mortalitat o supervivència aquí a Girona amb d'altres àrees geogràfiques d'Espanya o d'Europa o del món. Per què? Perquè estem utilitzant eines i recomanacions internacionals. Vale? És un llenguatge internacional que et permet codificar la informació i després poder comparar-te amb d'altres àrees. No? Que és un dels objectius del registre de càncer, és tenir aquestes dades i si veus que tens més incidència d'un tipus de tumor, doncs fer alguna actuació sanitària per intentar controlar aquestes diferències.
Ara sí que tanco una mica més el cercle, evidentment el torno a obrir de seguida, però evidentment estem a Ràdio Olot i segurament molts oients de la comarca els interessaria veure si aquest registre ha pogut tenir algun tipus de dada o alguna referència al llarg d'aquests 30 anys pel que fa a la comarca de la Garrotxa. No sé què ens pots explicar, Rafael.
Sí, hem treballat també, aquests últims anys hem intentat modernitzar la forma de presentar les dades, no? I hem estat treballant en una web perquè sigui accessible a la població. Encara no està acabada i no és pública, però sí que ens permet fer anàlisis in situ de les dades per comarques, no? I en concret podem fer mapes i veure la incidència per comarques i llavors puc oferir dades, saber que el càncer a la comarca de la Garrotxa, la incidència és molt similar al conjunt de tota la província i que suposen el 8% de tots els càncers que es diagnostiquen a la província de Girona. Vale? Aquesta dada es pot extreure d'aquest aplicatiu, d'aquesta web. Llavors, si voleu, o us puc donar números, vale? Llavors podríem dir com a titular que a la comarca de la Garrotxa es diagnostiquen 325 casos anuals de càncer, de tot tipus de càncer. Llavors, si no tenim en compte el sexe, vale, sumant homes i dones, el tumor més freqüent és el càncer colorectal, d'acord, amb un promig de 50 casos anuals a la comarca de la Garrotxa. El segon tumor més freqüent és un que afecta els homes, que és el càncer de pròstata, amb 41 casos anuals. En tercer lloc, en freqüència, seria el càncer de mama, amb 40 casos, d'acord? En quart lloc és el càncer de pulmó amb 28 casos anuals. En cinquè lloc és el càncer de bufeta urinària amb 24 casos i el setè lloc estaria el càncer del sistema nerviós central. D'acord? Això seria el promig anual de casos que es diagnostiquen a la comarca de la Garrotxa. És un promig perquè dades en aquest moment no tenim. Les últimes dades que tenim tancades són del 2021, i això seria el promís dels últims 5 anys que tenim de dades de tota la província de Girona. Llavors, si agafem el 8% dels casos que es diagnostica a tota la província, els que toca la comarca de la Garrotxa són aquests, 325 casos, i el més freqüent és càncer colorectal. Si vols, també te puc dir la freqüència en ordre en funció dels homes i de les dones. I en els homes es diagnostiquen 189 casos. El més freqüent en l'home és el de pròstata, en 42. El colorectal, en segon lloc, en 30 casos. I el de pulmó, en tercer lloc, en 23. I en la dona, el més freqüent, el número de casos que es diagnostiquen és de promig anual de 136 casos, el més freqüent el de mama, amb 40 casos anuals, el de colorectal, 21, i el sistema nerviós central, en tercer lloc, amb 8 casos.
Unes xifres, perdona, Rafael, que sí, ara ho comentaves, eh? Hem de posar en context els oients, registres de 2021, però mirant genèricament aquestes dades que ara comentaves, mica en mica tenen tendència a el que comentaves a l'inici de l'entrevista, no? Que el diagnòstic és més aviat que tard i, per tant, hi ha més temps per actuar. Tot això és una tendència generalitzada en casos no només de la sí, comarca, sinó la demarcació?
Exacte. El fet de que es pugui, que es diagnostiqui el càncer en un estadi més inicial fa que la mortalitat estigui baixant i que la supervivència també estigui augmentant, no? Per exemple, a les dades que vam presentar a la jornada dels 30 anys, veiem que el càncer en l'home ha augmentat un 4,1% en la seva supervivència, però els tumors que més han augmentat la supervivència ha sigut precisament el càncer colorectal. I probablement no hem fet cap estudi que digui aquest augment és degut al cribatge, al diagnòstic precoç, però probablement sí que té un pes bastant important el diagnòstic precoç del càncer colorectal. Vale? I aquest és un dels que més ha augmentat tant als homes com en les dones la supervivència. Vale? Probablement està relacionat amb el diagnòstic precoç. Així com la dona també ha augmentat la supervivència del càncer de mama, probablement degut al diagnòstic precoç del
Mirant ja
cribatge.
una, perdona, mirant ara en aquesta línia, mirant una mica cap al futur, a banda d'aquestes dades que ara ens comentaves, evidentment al detall, una cosa que també vam destacar i vam trobar també una mica curiós és que hi ha com aquesta previsió, no, Rafael, de cara al 2026, que feu com una previsió amb els diagnòstics que hi haurà de càncer. Explica'ns una mica aquesta previsió, no sé si ho dic bé, és el terme correcte, aquesta previsió, amb què us baseu i amb quin objectiu la doneu, bàsicament.
Exacte. Molt bona pregunta. Són, bueno, prediccions o estimacions, ja és correcte, perquè, com he comentat abans, les últimes dades que tenim observades i treballades en el registre són fins al 2021, d'acord? Llavors, nosaltres fem aquesta estimació cap al futur i per fer aquesta estimació cap al futur hem de tenir en compte com han anat evolucionant els tumors, els diferents tumors en aquest període de fins al 21, i tenint en compte aquesta tendència i la població que s'estima que tindrà Girona en el 2026, amb les taxes podem calcular el número de casos que s'esperen el 2026. Vale? A veure, hem fet fins a aquest moment comprovacions i les estimacions que hem fet en el passat, quan hem arribat a tenir els casos observats, coincidia, hi ha poca variabilitat. D'acord? Llavors, són estimacions, però això ho hem de tenir en compte que pot variar, vale? Perquè aquestes estimacions es fan en funció de la població que l'Institut d'Estadística ens diuen que tindrem el 2026, encara no ho sabem, perquè encara no estem al 2026, i la incidència dels casos de càncer es fa tenint en compte les tendències en els últims anys i veure, aplicant aquestes tendències a la població, estimem que es diagnosticaran això, 4.384 casos. Com veieu, les tendències, bueno, com veieu, ho estic veient jo en la diapositiva, la tendència del càncer a la demarcació de Girona és pràcticament estable o inclús disminueix un 0,6% anual i això fa que aquest augment del número de casos es digui principalment a l'augment de la població i de l'envelliment de la població. No és que estigui augmentant el risc de patir càncer, sinó que està augmentant també la població i està augmentant la mitjana d'edat de la nostra població. Vale? Perquè la incidència o el risc pràcticament ho tenim controlat. Es manté estable.
I ja per últim, Rafael, també ara hem anat comentant, no?, dades que venen del passat, ja sigui un període aquest general de 30 anys, sobretot també dades en un període dels darrers 5 anys, i ara parlàvem una mica del futur més proper, que és el 2026, però parlem una mica més del futur més llunyà, a 5 anys vista. Rafael, totes aquestes dades, evidentment ja hi ha la part de confiança, però la part mèdica i de dades clínica, confieu de que la tendència vagi millorant, és a dir, que els casos, a banda que es detectin menys o menys casos, el diagnòstic i l'esperança de vida que abans comentàvem sigui major, és l'objectiu o un dels principals objectius, la millora d'aquestes xifres?
Sí, vale. Jo no sóc clínic, vale? Per tant, puc contestar per lo que m'expliquen els oncòlegs, no? Però quan van presentar aquestes dades, són dades que encara no agafen l'impacte de les noves teràpies, no? De l'oncologia de precisió, de la immunoteràpia, i esperem o tenim l'esperança que quan tornem a analitzar aquestes dades, la supervivència hagi millorat molt en alguns tumors, no? Que tenen teràpies diana que en aquest període encara no s'aplicaven en la pràctica clínica perquè encara no existien. Jo crec que en els últims anys ha millorat molt la categorització dels càncers, vale? Se fa Next Generation, es miren les mutacions i hi ha teràpies que van centrades, o sigui que la diana és aquesta mutació i s'ha vist que aquests pacients doncs, tenen una resposta a aquestes teràpies diana molt bones. Llavors, ja, malgrat que són bones dades les que presenten en quant a la millora en la supervivència, amb els clínics, que ho han comentat en la jornada, probablement aquestes dades seran molt millor quan presentem 2 o 3 anys més d'incidència i mortalitat i supervivència d'aquests tumors, no? Que veurem l'impacte d'aquestes noves teràpies, de la immunoteràpia, sobretot, d'acord? Que són, bueno, són, hi ha hagut, o del CAR-T, que ha hagut una irrupció de molts tractaments nous específics per cada mutació del tumor i que s'ha vist que els pacients responen molt bé a aquest tipus de tractament.
Doncs, evidentment, hi confiem i tenim l'esperança que, si Déu vol, fem aquesta entrevista al cap d'uns anys i les dades que hem comentat al llarg de l'entrevista d'avui doncs millorin amb aquest registre de càncer de Girona, que compleix 30 anys aquest 2025 i que hem repassat diverses dades amb el coordinador, precisament, de la Unitat d'Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona, Rafael Marcos Grajera. Rafael, moltes gràcies avui per passar per la profunditat aquí a Ràdio Olot per saber una mica més detalls d'aquest registre de càncer i tant de bo, com ara comentàvem, les properes entrevistes comentem més xifres i que siguin encara més positives, ja ho són, però que encara ho siguin millor, evidentment, amb els passos endavant que fa la investigació en el marc del càncer. Rafael, gràcies per atendre'ns avui als micròfons de Ràdio Olot.
Moltes gràcies per la vostra invitació i la possibilitat de fer difusió d'aquestes dades, no? Que és un dels objectius del nostre sistema d'informació. Moltes gràcies.
Doncs gràcies a en Rafael Marcos Grajera. Nosaltres tanquem així a l'enprofunditat d'aquest dijous. Tornem la setmana vinent amb més temes de proximitat de la comarca de la Garrotxa i la demarcació de Girona. Gràcies. Adéu-siau.
En profunditat. Serveis informatius de Ràdio Olot.